A Ràdio L'Escala, amb aquesta sintonia, engeguem talls de ple a la recuperació dels àudios íntegres de les sessions plenàries a l'Ajuntament de L'Escala. Aquest dilluns passat al vespre, aquest dilluns 19 de setembre, s'ha engegat el curs polític municipal amb la primera sessió ordinària després de l'estiu. 14 punts a l'ordre del dia, entre ells en destacaven especialment una modificació de crèdit al pressupost en 2016 per fer front a una sentència condemnatòria per un assumpte urbanístic datat a any 2003. N'escoltarem els detalls. En destaca també la proposta de clàusules, o el plec de clàusules, per a la contractació de les obres compreses al projecte d'ampliació de voreres i carril bici de l'Avinguda Montgó, o en destaca especialment una modificació puntual del Pla General referida a usos hotelers. També en va ser destacat l'acceptació de la renúncia de l'adjudicatari de l'explotació del Bar del Cert i l'acord que es prenia per iniciar el procediment de contractació un altre cop. A l'apartat de prems i preguntes hi havia també el seu debat. Escoltarem tots aquests aspectes en dos talls de ple, avui i demà. Avui, primera mitja hora, escoltem els primers punts d'una sessió que començava amb aquesta gravació.
Molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari del mes de setembre. Comencem pel primer punt, aprovació d'actes anteriors. Senyor secretari, no hi ha cap acte, per tant, no submet cap acte d'aprovació. Deixaríem pel proper mes. El punt número 2, donar compte dels decrets d'alcaldia. Com sempre ho fem per àrees i per matèries. Per l'àrea de gestió tributària hi ha un total de 24 liquidacions del número de decret 373 al 396. De l'àrea de serveis econòmics hi ha un únic decret, que és un suplement de crèdit, el 395. De l'àrea de serveis jurídics, dos decrets de disciplina urbanística, el 396 i 397. De l'àrea de serveis jurídics també, dos de responsabilitat patrimonial, 398 i 399. De l'àrea de serveis jurídics, encara, un conveni d'aquest número 400. De l'àrea de recursos humans, en matèria de personal, hi ha un total de 13 decrets, del 401 al 412, i d'alcaldia hi ha una subvenció, que és el número de decret 413. Falta encara de l'àrea de recaptació, hi ha anul·lacions de rebuts, concretament 5, del 414 al 418. Aquests són els decrets que s'han aprovat durant aquest període entre els dos plens, entre el ple que vam celebrar el mes de juliol i aquest ple del mes de setembre, i ja n'hem donat compte, i tota la informació la tenen els serveis jurídics, la té secretaria. El punt número 3, donar compte de les activitats d'alcaldia, doncs en aquest mes i mig pràcticament hi ha hagut moltes d'activitats, però no tenim la relació a punt, per qüestions, doncs jo crec que de tots sapigudes. A nivell de secretaria d'alcaldia, doncs, hem tingut algun problema i no hem acabat d'ajustar totes les activitats que s'han fet. Per tant, al proper ple, sense cap mena de problema, farem la relació, que serà extensa, i en donarem compte. El punt número 4, modificació de crèdit del pressupost 2016. Senyora interventora.
Bona tarda. Es proposa una modificació de crèdit al pressupost de l'Ajuntament, en el qual es crea una partida per execució d'una sentència d'expedient 145/2014 per un import de 150.000 euros i que el seu finançament ve donat per la minoració de la partida que tenim de fons de contingència pel mateix import, 150.000 euros. I després, els presents acords tenen caràcter d'aprovació inicial i s'exposaran al públic en el termini de 15 dies mitjançant edicte publicat en el butlletí oficial de la província a efectes de que els interessats puguin presentar reclamacions.
Molt bé, gràcies. Hi ha algun comentari per part d'algun grup? Sí, cap comentari? Sí, Partit Popular, perdó, Esquerra Republicana, Junts per l'Escala.
Sí, una mica és el mateix comentari que ja van fer la Junta de la Informativa de Ple, que ens sembla que ho donem tot molt per fet i ens sembla que això en una empresa privada això no hauria passat. En una empresa privada tothom té el seu segura responsabilitat civil, està tot el dia amb tots els deures que li pertoquen i per tant en el cas de que hi hagués hagut algun error que sí que sembla que ja ha sigut de l'Ajuntament, sobretot els primers passos que es van fer, segurament que ja és de bé d'aquí, doncs si hi hagués hagut el segur de responsabilitat civil o el que hagués de tenir l'Ajuntament, segurament que això no hagués tingut que pagar-ho l'Ajuntament com és el cas, o el poble de l'Escala com és el cas. Una mica dir que sembla que sembla una cosa molt normal i no hauria de ser gens normal, i sobretot hauríem d'aprendre d'aquests errors i intentar que no tornés a passar. Res més.
Molt bé, gràcies. El Partit Popular, senyor Llosera.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest és un cas del 2003, segons ens diuen, i tot i que és una herència del passat no desitjada, deixem fer unes consideracions sobre l'assumpte. Vaig demanar còpia de la sentència o de reunions prèvies al ple. Veig que ara se m'havia deixat anar a la bústia, no he tingut temps de mirar-me-la. Ja dic que fins avui al vespre no l'he aconseguit. Però deixant a part la manca d'aquesta documentació, d'acord amb el que vàrem parlar en la reunió informativa, la idea del que ha passat amb aquesta sentència condemnatòria em sembla que la tenim bastant en evidència, atès que sense haver-la llegit, imagino, deu condemnar l'Ajuntament com a responsable principal per haver permès la construcció d'un edifici que incomplia allò que determina el Pla General d'Ordenació Urbana, pel que fa, sembla ser, a l'alçada màxima de l'edificació. No ens creguem que l'Ajuntament en el seu moment no hagués detectat l'infracció urbanística, i menys encara quan el veí que va posar el contenciós, imaginem que abans hauria d'haver parlat amb l'Ajuntament posant-los en alerta de l'incompliment dels límits determinats pel Pla General, però l'Ajuntament no en duria fer ni cas. És a dir, ens trobem una altra vegada amb una mena de prepotència consistorial que malauradament sempre acaba patint el poble. En aquest assumpte tenim quatre actors. Un és el veí demandant, l'altre l'Ajuntament, l'altre els contribuents de l'Escala i l'altre el responsable o responsables de l'Ajuntament, que en el seu moment, en l'any 2003, podien haver corregit l'errada urbanística i no ho varen fer, deixant que tot seguís el seu curs fins a arribar al jutjat, quan es podia haver evitat. Pel que fa al veí demandant, nosaltres ja havíem expressat públicament el que representa la figura del ciutadà en litigi amb l'Ajuntament, atès que, accentuant casos molt concrets i minoritaris, la gran majoria de vegades el que posa un contenciós ja ho guanya, tot i guanyar el contenciós perd, perquè perd temps, diners i guanya malestar esperant la resolució definitiva del contenciós. Mai s'hauria d'arribar a permetre que un contribuent hagi d'acudir als jutjats per defensar la legalitat vigent, menys encara quan en alguns casos sembla tenir tota la raó. Són 150.000 euros, més altres despeses que no sabem i que hauran de pagar els contribuents de l'Escala. De fet, per tot això, resumint i finalitzant, jo instruo en aquest equip de govern que acordi obrir un expedient informatiu i amb el degut assessorament legal esbrini si existeix la possibilitat de repercutir en els anteriors responsables de l'Ajuntament en l'any dels fets i l'equip del govern anterior el cost de les despeses a que ara obliga la sentència i que aquestes siguin assumides per aquest Ajuntament anterior que en aquests moments, el que ja ara entenc, està format majoritàriament per persones que res han tingut a veure amb els fets anteriors. I ara sí que finalitzant, només vull fer un petit advertiment premonitori. Aprofitant que són casos similars, vull recordar-vos que tenim una altra ordre d'enderroc per la construcció de la finca del carrer Palau, i em pregunto quant ens costarà aquest enderroc, 300.000, 400.000 euros, un altre cas que entenc es podria haver evitat. Gràcies.
En qualsevol cas, no hem, en cap moment hem hagut donar-li el tema normalitat. No és normal, evidentment, que passi això. Estem parlant de molts diners i estem parlant d'una sentència que mostra el seu desacord, diguem-ho així, amb una actuació municipal que han defensat aquest equip de govern, l'ha defensat l'anterior i el va defensar el que hi havia en el moment que van succeir els fets. Jo crec que estem parlant de qüestions tècniques, de criteris tècnics. Nosaltres confiem absolutament en els serveis jurídics i en els tècnics d'urbanisme, que han defensat fins a l'últim moment la bona feina que s'havia fet, tant la llicència com les primeres ocupacions, tot el que s'havia fet es va fer d'acord amb el Pla General, però és cert que hi ha una sentència que diu el contrari. Per tant, quan això passa, doncs no hi ha més remei que acceptar la responsabilitat que pertoqui, en aquest cas és únicament econòmica, i fer cas al que el jutjat ens reclama. Jo no li veig cap més, jo estic absolutament desacord en termes com prepotència administrativa, que aquest Ajuntament no els té ni els ha tingut mai, perquè els tècnics han variat poc en aquests anys i a mi em consta la bona feina que han fet. No veig cap necessitat d'obrir un expedient informatiu sobre un tema que coneixem absolutament en detall i que estem oberts amb tota transparència a donar tota la informació que necessitin tots els regidors. De fet, a la informativa jo crec que el senyor secretari va explicar-ho amb molta, jo crec que de forma molt planera i molt senzilla d'entendre. És un tema absolutament tècnic, un tema d'alçada en funció del nivell natural del terreny que s'ha anat comentant i que l'Ajuntament ha defensat des del primer dia fins a l'últim, que la llicència s'havia donat bé i que tot plegat l'expedient estava ben fet. És veritat que durant l'execució de l'obra hi va haver l'alerta de que s'estaven passant en alçades i que les piscines arribaven més enllà de la distància de separació mínima que hi havia amb el veí, i es va actuar en el seu moment. Em consta que hi va haver un expedient, senyor secretari, cert, de disciplina, per tant se'ls va fer recular. En qualsevol cas, és veritat que ens toca defensar l'actuació d'un equip de govern que no és aquest, però ho fem amb molt de gust perquè entenem que hi ha un compromís institucional i quan les coses s'han fet ben fetes i els tècnics ens diuen que així ha estat, doncs nosaltres ho hem de defensar fins al final. Per tant, jo crec que és un tema que, sense donar-li caràcter de normalitat perquè no la té, doncs s'ha d'assumir, i en qualsevol cas és el que fem i per això tenim el fons de contingència, i d'aquesta manera doncs, amb la modificació de crèdit donem el tema per resolt. Passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta. Senyor secretari, serien 4 i 8, 12, 13. Abstencions, 3 abstencions. Vots en contra, un vot en contra. Molt bé, gràcies. Passem al següent punt. El següent punt és el punt número 5, elaboració del calendari laboral 2017 amb elecció de les dues festes locals. Senyora Mariona.
Bona nit. L'Estatut dels Treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues seran locals i que aquestes seran fixades per ordre del conseller de Treball a proposta dels municipis respectius. Atès que l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel ple, s'eleva al ple el següent acord. Primer, proposar al conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya que fixi per l'any 2017 com a festes locals els dies 5 de juny i 29 de juny. I segon, notificar el precedent acord al conseller de Treball de la Generalitat.
Molt bé, gràcies. Algun comentari? Hi ha comentari, per tant, s'entén aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, el punt número 6, modificació de la RLT i plantilla de l'Ajuntament de l'Escala per l'exercici 2016, també la regidora de personal.
Vist que l'article 92 de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, disposa que reserva als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional l'exercici de les funcions de secretaria i el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. Atès que l'Ajuntament de l'Escala ha de regularitzar la situació del lloc de tresoreria de la nostra corporació, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, modificar la relació de llocs de treball i plantilla aprovada en sessió plenària en data 21 de desembre del 2015, en el sentit de modificar el lloc de treball que figurava com a tresorer, passant-lo a tècnic de tresoreria. I segon, modificar la relació de lloc de treball i plantilla aprovada en sessió plenària en data 21 de desembre del 2015, creant el lloc de treball de tresorer amb habilitació de caràcter nacional.
Molt bé, gràcies. Hi ha algun comentari fet per part d'algun grup? No, doncs també el donaríem per aprovat per unanimitat. I passaríem al punt número 7, acceptació de renúncia adjudicatari, explotació Bar del Ser i acord d'inici del procediment de contractació. Senyor Rafael López.
Sí, bona tarda. Tal com vam comentar a la informativa, es tracta de procedir a la resolució del contracte amb el llogater del Bar del Ser per una renúncia seva i donar inici a la tramitació del nou plec de clàusules per tal de tornar a buscar un altre llogater el més aviat possible. Val? Tal com vaig comentar, el ple de clàusules que en el seu moment ja us farà arribar, doncs, serà tinguent en compte un parell de modificacions amb els dos punts. Un és en quant a el cànon de lloguer mensual, que s'ha baixat una mica amb la intenció de que sigui més fàcil una altra persona que es pugui quedar. I la segona cosa, relatiu a un possible dia de festa, que serà una millora a valorar per part del que es presenti. Per tant, amb aquestes dues excepcions, la resta de ple de clàusules serà exactament igual que el que vam aprovar doncs, pel llogater actual. Llavors, la proposta d'acord diu el següent. Primer, aprovar la resolució de la concessió relativa al servei d'explotació del bar del CERN de conformitat amb l'article 260 del ROAS, amb efecte a data 31 d'octubre de 2016, siguin necessaris de conformitat amb l'acord anterior, procedir de forma immediata i per l'òrgan competent a l'inici de l'expedient de contractació corresponent per a la continuïtat del servei d'explotació del bar de CERN i notificar el present acord a les persones interessades, tot i que els recursos pertinents.
Bé, gràcies. Algun comentari per part d'algun grup? Sí, el senyor Ballosé, del Partit Popular.
Bé, jo en aquest punt veig oportú que ens estinguem perquè ja l'any passat vàrem votar a favor del plec de clàusules. Ara hi ha unes modificacions que, segons m'han comentat, pues, ja s'aprovaran per la Junta de Govern. Clar, llavors, ja que no participem en aquesta modificació del plec de clàusules i tampoc sé exactament què ha passat amb aquest concessionari ni per què s'ho deixa concretament, per no entrar en aquesta qüestió, el no tenir clar el fons de l'assumpte, doncs ens estindrem.
Molt bé, gràcies. Per tant, caldria fer la votació. Vots a favor de la proposta? Serien 16 vots a favor, abstencions, una abstenció i cap vot en contra. Passem al número 8, la proposta de desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva del projecte ampliació de voreres i carril bici avinguda Montgó, primer tram. Si no hi ha inconvenient, explicaríem el punt 8è i 9è conjuntament i en tot cas la votació la faríem per separat. El punt 9, plec de clàusules reguladores de la contractació de les obres compreses del projecte ampliació de voreres i carril bici avinguda Montgó, primer tram. Senyor Bofill.
Bona tarda a tothom. Es va aprovar inicialment el projecte d'ampliació de voreres i carril bici del primer tram de l'avinguda Montgó 4 de juliol de 2016 amb un pressupost total de 474.094 euros amb 56 cèntims i ben clos. Es va publicar en el butlletí oficial de la província, hi ha hagut unes al·legacions, l'arquitecte municipal ha redactat un informe contestant les esmenes presentades i es resolen aquestes al·legacions, aquestes esmenes en el mateix informe. Per tant, es proposa al ple desestimar aquestes al·legacions presentades per la senyora Núria Opí, de conformitat amb l'informe de resolució emès a l'efecte i que consta a l'expedient. I segon, aprovar definitivament el projecte d'ampliació de voreres i carril bici per un import de 474.094 euros amb 56 cèntims i ben clos. A més, el següent punt és l'aprovació del plec de clàusules. El plec de clàusules es va explicar a la informativa, és un plec de clàusules que pel pressupost que té, pel preu que té aquest projecte, doncs no contempla la classificació de l'empresa. El pressupost, ja l'hem dit, que és de 474.000 euros, i és un concurs obert on es pot presentar tota empresa, que acrediti solvència tècnica i econòmica, i el criteri de puntuació és 100 punts el preu.
Bé, gràcies. Entenc que seria convenient, m'imagino, fer-ho per separat. No sé si és el cas. Doncs, si és així, sí, senyor Bosch, Convergència i Unió.
Bé, en el tràmit d'al·legacions nosaltres ens veiem obligats gairebé a votar en contra per dues qüestions. La primera és que en el tècnic municipal, segur que per error, el dia que ens va venir a explicar amb informativa de ple tot el projecte, es va descuidar explicant-se que la línia vermella que passava pel mig d'una finca era una expropiació. És l'única cosa que se li va passar per alt. I per tant, jo crec que era un dels aspectes més importants d'aquesta obra, i la segona és per l'afectació econòmica que pot tenir amb un negoci. En teoria i a la pràctica, per anar bé, l'Ajuntament hauria de ser la part de la solució, i jo entenc i entenem nosaltres que en aquest restaurant doncs no li farem massa favor. Entre altres coses, l'Avinguda Montgó és dels carrers més amples que tenim a l'Escala, i per tant estic segur que hi hauria solucions vàries per intentar no tocar una terrassa. En tot cas, nosaltres, amb la tònica habitual, no se'ns ha ni consultat, ni preguntat, ni convocat alguna reunió doncs, per si podíem aportar alguna solució o algun punt de vista que pogués deixar tant l'Ajuntament com el restaurant en una posició còmoda i, per tant, en el punt número 9 ens veiem obligats a votar en contra.
Molt bé, gràcies. Seria aquest comentari únic, entenc, pels dos punts. Seria aquest, eh? Per l'altre plec. Esquerra Republicana, un comentari. Partit Popular. Sí.
Bé, en aquest punt també vull fer una sèrie de consideracions. Aquí sí que tenim les delegacions d'Obeir afectat per l'alineació en temps. També tenim l'informe del nostre arquitecte, però aquest projecte ja inicialment nosaltres no el vàrem aprovar perquè el considerem inoportú i no assumible econòmicament pels temps en què estem, i tampoc hi veiem cap benefici per la dinamització comercial de la zona, és més. I temps al temps, creiem que la conversió d'aquest tram de l'Avinguda de Montgó en zona sense aparcaments i en carril bici que creua pel mig del carrer com si fos un pas de vianants més, per res solucionarà un dels problemes que es fan servir com a argument per portar a terme aquesta reconversió de l'espai, com és el de les retencions de la circulació de vehicles a l'època d'estiu degut, segons diuen, els cotxes que aparquen i surten de l'aparcament. Personalment, aquest estiu em vaig fixar en aquesta circumstància i el que provoca retencions principalment no són els cotxes, sinó els vianants que creuen el carrer, almenys és la sensació que a mi em va donar. Hi ha molta gent i passa el que passa. Dit això, i per no allargar-me més en aquest projecte, que si pogués impediria, però no puc, pel que fa a les al·legacions del veí afectat, demano que es tinguin en compte les seves aportacions i s'aplaci l'aprovació d'aquest projecte fins que tinguem l'informe de l'arquitecte del veí afectat, que diu que portarà posteriorment, segons les seves al·legacions, que aquest informe sigui degudament valorat i incorporat a l'expedient per sotmetre a una posterior aprovació o no en un proper ple. Acabaré la meva intervenció insistint en dos aspectes del projecte. Primer, a pesar de les explicacions reiterades sobre les raons per construir un carril bici a la banda sur de l'Avinguda de Montgó, nosaltres opinem que aquesta banda, que ja ho he dit abans, és la pitjor per fer un carril bici, el lloc ideal, i amb això coincidim amb el veí elegant, seria el passeig del Petit Príncep a tocar la platja de Riells. I segon, l'eliminació de les places d'aparcament en aquesta zona suposarà un greu perjudici, al nostre entendre, pels veïns i pèrdues econòmiques pel comerç. Aleshores, amb exclusió d'aparcament, en un lloc on la massiva influència de persones i vehicles es concentra en els mesos de juliol i agost, entenem no justifica la seva eliminació durant tot l'any, a menys que la justificació, i no ho sé mal pensat, sigui la d'augmentar els beneficis del concessionari de la zona d'aparcaments de pagament. Excepte l'argument de la massificació dels mesos de juliol i agost, entenem no existeix cap altra justificació objectiva perquè no es pugui aparcar a l'Avinguda de Montgó, i ja acabant, no podem per menys que donar la raó en part al veí afectat i votem en contra de l'aprovació definitiva d'aquest projecte. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Senyor Fill.
Bé, quan el tema de l'expropiació, jo no sé per què passem els informes que demaneu. Jo crec que ni us ho heu mirat. Sí? Doncs el primer que va parlar l'arquitecte quan va parlar de l'expropiació és que hi havia una línia que no passava per aquests 60 centímetres que es menja, sinó per un metre i pico cap endintre. Per tant, se toca el mínim que es pot, que permet aquesta vorera que més sigui més o menys uniforme a tot el llarg del camí i que es vegi en mínim afectat aquest local, aquesta activitat de pizzeria, en quant al número de taules. Per tant, torno a repetir, va ser el primer que va explicar a l'arquitecte el tema d'expropiació. En tot cas, només hi havia un representant del vostre grup. No sé si ho devia entendre malament. I en quant als comentaris del Partit Popular, és un projecte consensuat amb els locals de la zona. Ja ho hem explicat altres vegades, que hem tingut diverses reunions amb ells. Ells ho veuen bé, nosaltres ho veiem bé. I aquest projecte doncs, està allà, ha vingut, per recordar, els últims 3 anys en el pressupost. No s'ha pogut dur a terme. Pel tema dels aparcaments hem trobat una solució i esperem que aquesta solució porti aquestes places que es perden en tot aquest seguit de l'Avinguda Montgó.
Hi ha algun, si no seria algun aclariment? No, doncs sí, per d'Esquerra Republicana.
Jo dues coses, que no sé si el comentari, em pensava que hi hauria un segon torn pel proper punt.
El punt és un plet de clàusules que s'ha explicat. Si...
No, abans, en tot cas, referint-te una mica en això,
sí.
Dir el fet aquest de abans de tirar aquesta obra endavant, doncs tenir aclarit el tema d'aparcament, no treure els aparcaments sense que estigui doncs, l'aparcament disuasori que es va dir que es faria. I també pensar molt o posar imaginació perquè tota la zona aquesta que es vol arreglar, doncs que tingui sobretot aparcament doncs per les cargues, descargues, zones, la gent que hagi d'anar per allà a treballar, així que tinguin mobilitat. I una miqueta ja més en general, ja no només per aquesta zona, així anar pensant amb una mena de protocol una miqueta estandarditzat d'horaris, i així que el que té que treballar en zones d'aquestes, així que tingui la possibilitat de fer-ho. Molta gent es troba que amb la impossibilitat de poder accedir en els llocs per poder treballar, per tant, començarem a ir rumiant amb això, res més.
Molt bé. Comentar que són qüestions que tenim en compte, que es van comentar a l'informativa. Òbviament no tirarem endavant aquest projecte sense tenir garantit l'aparcament en aquesta zona, i per tant això sí que ho tenim molt present. Si no hi ha cap més comentari, doncs si passaríem a la votació del primer punt. El primer punt seria la desestimació de les al·legacions. Vots a favor? Sí. Serien... Tots vots a favor, abstencions, n'hi hauria cap, i vots en contra, 5 vots en contra. Molt bé, gràcies. Passem al punt número 10, que és la modificació puntual del pla general referida a usos hotelers. Ah, perdó, sí, disculpeu. El segon punt, que és el ple de clàusules, cal votar o hi ha algun vot en contra? Entenc que és un document tècnic. Sí, hi ha un vot en contra, per tant, passem a la votació. Vots a favor? 12, abstencions, 4 abstencions i vots en contra, un vot en contra. Ara sí, passem al punt número 10, modificació puntual del pla general referida a usos hotelers. Senyor Bofill.
Bé, davant el nombre insuficient de places hoteleres en relació amb altres tipus d'establiments turístics, justificat en l'informe, es proposa la modificació puntual del pla general per tal d'incentivar la posada en marxa d'aquests establiments. Aquesta modificació contempla la regulació dels usos de diferents aspectes en quant a les terrasses del nucli antic. Això comporta que les activitats hagin de tenir accessibilitat en aquests llocs, en aquestes terrasses. Per tant, també queda modificada la normativa en quant als ascensors també en el nucli antic. Hi ha una altra modificació en quant als usos d'hotelers en parcel·les fora del nucli antic que tinguin exclusiva finalitat d'ús hoteler, amb un increment d'un 20% en l'edificabilitat. I hi ha una altra mesura per incentivar aquesta posada en marxa d'aquests establiments, que és el tema dels metres quadrats que es poden aprofitar en quant a l'aparcament de soterranis. Per tant, es proposa ple aprovar que inicialment la modificació puntual del pla general del municipi de l'Escala relativa als usos hotelers del municipi amb la finalitat d'ampliar i millorar les places hoteleres del municipi. I el segon punt és el sotmetre aquest acord a la informació pública al butlletí oficial de la província.
Molt bé, gràcies. El comentari, part de Convergència i Unió, senyor Bosch.
Evidentment, sent bé. Sent, sí. Evidentment nosaltres hi votarem a favor, perquè entenem doncs, que és en la línia que toca treballar, és una modificació positiva sempre que es donin facilitats i s'augmenti doncs, la capacitat de generar negoci de les empreses, i en aquest cas dels hotels, un dels sectors més importants pel nostre turisme, però estem una altra vegada, altres, quan vam entrar vam marcar tres eixos molt importants, o que al nostre entendre eren molt importants, com era un pla director de turisme, com era acordar la reforma de tot el litoral i com era congelar i baixar els impostos en la mesura del possible. Veiem doncs, que el govern va en aquesta línia, però en tot cas no se'ns ha consultat absolutament per res més enllà de la convocatòria que ens arriba per l'ordre del dia del ple i per les juntes de portaveus o per les informatives que es limiten a explicar què és el que es portarà a ple ja absolutament acordat. Per tant, nosaltres demanaríem per enèsima vegada, i no ens cansarem de demanar-ho, que si el govern té a bé de trucar-nos, de convocar-nos en alguna reunió per portar conjuntament aquests documents en el ple, segurament hi veuen més trets a ulls que nou, i potser no podrem aportar res, o potser podrem aportar alguna cosa, o potser podrem aportar molt, però estaria molt bé doncs, que ens hi deixessin col·laborar, si els hi sembla bé. Votarem a favor per coherència amb el nostre discurs, però en tot cas quedi feta la suggerència.
Gràcies. Esquerra Republicana, Junts per l'Escala.
Doncs una mica amb la mateixa línia que els companys de Convergència, creiem que s'hagués pogut aprovar igualment, però amb un consens total i més enriquit d'idees, encarades també a facilitar doncs, el sector hoteler, facilitar-los les coses. I això, que hagués pogut estar molt més enriquit d'idees, encara que les idees haguessin vingut de l'oposició. Nosaltres en tan pocs dies com hem tingut la documentació també ens ha sigut impossible de participar-hi. Ens agradaria, com ja hem dit en altres ocasions, de que si se'ns informa, si se'ns dona la possibilitat de poder-hi participar en aquestes coses, doncs hi estaríem disposats doncs, i votarem a favor.
Moltes gràcies. Partit Popular, senyora Llosera, hi ha algun comentari?
Sí, ja vam comentar-ho que estem d'acord, però a vegades la necessitat d'aquestes peticions que ens arriben de diferents establiments o gent que té ganes de posar aquests establiments, doncs demana una celeritat que en aquest cas no ha pogut ser compartida amb l'oposició. En tot cas, tal com les peticions ens demanen aquesta velocitat, també demanem una mica de comprensió perquè s'hagi portat aquesta modificació en aquest ple.
En qualsevol cas, la dinàmica d'aquest equip govern des del principi, portem un any i mig pràcticament de legislatura, ha estat la de planificar conjuntament. D'aquesta manera doncs, hi ha l'enfoc i l'orientació que té el POM, que per nosaltres és el document marc que hi hem d'anar afegint a partir de la participació de tothom, totes les iniciatives, totes les propostes, entorn al turisme, entorn a l'urbanisme, òbviament, entorn a la cultura, entorn a l'habitatge. I jo entenc que aquí ens hem de trobar i de manera doncs, franca nosaltres proposem aquests escenaris i aquests espais de debat. Més enllà d'aquests, doncs, jo insisteixo en que el ritme el portem com bonament podem. En aquest cas doncs, el tema és més que justificat i la urgència per nosaltres és absoluta i és un tema molt concret i que això no deslegitima a que en el futur hi hagin temes que poden ser connexos en aquest i que poden anar també en la línia de facilitar les implantacions hoteleres o d'altre tipus de polítiques de reactivació econòmica que puguem trobar espais de debat i puguem afegir tothom la seva proposta. Per tant, això no vol dir en absolut que no es tingui en compte l'oposició. Jo crec que el Pla Director d'Urbanitzacions, que consta que hi ha una convocatòria pendent, el POUM, que el convoquem, diria que hi ha una convocatòria també ja feta per aquesta setmana, la qüestió dels pressupostos participatius que vam anunciar aquesta setmana i que amb més detall, quan tinguem més concreció, ho comentarem i mirarem de fer-ho conjuntament, jo crec que és una prova, jo crec que inequívoca, de la voluntat que té aquest equip de govern de generar adhesió. Per tant, jo entenc que s'hauria de ser comprensiu amb això i reconèixer quan la qüestió és la que comentem, que em sembla que té tot el sentit fer-ho. En qualsevol cas, passaríem a la votació d'aquesta modificació. No caldria, perquè entenc que tothom s'aprovaria per unanimitat. Gràcies a tots, doncs. I passaríem ara al darrer punt, que és el text refós del pla especial del sòl no urbanitzable de l'Horta Vella. Senyor Bofill.
Bé, això ve del 2011, un desenvolupament d'un pla especial de l'Horta Vella, que espero que hem passat a la informació. L'Horta Vella, per entendre's, és a la rotonda dels Camps del Pilans, Madrid, aquella masia que tenim amb aquella parcel·la que ara és erma, i es va desenvolupar l'any 2011 un pla especial per regular els usos d'aquells metres quadrats. I a falta de dos informes que van arribar l'any passat, doncs, Urbanisme va demanar el text refós de tots aquests documents. Per tant, es proposa pel ple verificar el document corresponent, el text refós del pla especial en l'àmbit del sòl no urbanitzable a l'Horta Vella de l'Escala, promogut per OLO3SL i transmès per l'Ajuntament de l'Escala i notificar el present acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
Molt bé, gràcies. Alguna intervenció per part d'algun grup? Sí, Esquerra Republicana, Xavier Ballesta.
Bé, doncs l'altre dia ens va passar una miqueta per alt, que hi havia l'arquitecte, no sé si avui es podrà contestar. Vaig entendre, o vàrem entendre, que tota aquesta part no s'hi podia edificar-hi res, que estava... era arreglar simplement el que hi havia i tot la resta era tot zona verda. Revisant aquests plans i així, ens sembla que hi ha una part d'obra nova. A veure, entenc. No sé, em sembla veure, no sé si és... A veure, com que... Bueno, la part de darrere i així, ves que també per alçada també es belluga una mica i així, però després mirant-ho així des del carrer, a la part esquerra sembla que se fa una mica d'edificació, també. Dius zona green o alguna cosa així, li diu. Bueno, no sé, en tot cas, suposo que si s'ha aprovat és que deu estar bé, però vull dir, no sé si podria donar, si és aquesta part d'aquí, això no ho diria així. I Déu-n'hi.
És un porxo i uns lavabos, que entenem que deu ser això, per la gent que està practicant l'esport, però en els plànols d'estat actual no apareix, apareix en els plànols d'obra nova.
Bé, doncs intentarem donar resposta. El Partit Popular, algun comentari? No, gràcies.
Sí que sé que hi havia uns metres quadrats de sòl que no, era, no hi havia res ara, diguéssim, i sí que s'hi pot edificar, però crec recordar que eren, bueno, annexes de l'activitat que s'hi podia dur hotelera i d'oci en els d'allò. En tot cas, ho comentarem a l'arquitecte i m'ho apunto i ho respondrem.
Molt bé, gràcies. Per tant, en aquest punt tampoc caldria fer la votació. Per tant, s'entén aprovat per unanimitat.
Amb aquest tema, amb el punt 11, el text reforç del Pla Especial del Sòl No Urbanitzable de l'Horta Vella, s'arribava al final del que eren els punts de contingut en la sessió plenària d'aquest dilluns. De moment ho deixem aquí. Demà hi tornarem. Demà un nou talls de ple amb la resta de la sessió, bàsicament a l'apartat de precs i preguntes. Talls de ple s'emet els dies immediatament posteriors a cadascuna de les sessions plenàries de l'Ajuntament. Es pot escoltar a la franja de vespre de quarts de 8 de quarts de 7 a les 7 i es pot escoltar també a través del web radiolescala.cat. Gràcies a tots per la vostra companyia.